migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Escolta, t'has preguntat què va passar tal dia com avui fa 103 anys als Estats Units? Ja sé que és una mica rebuscat, però m'ha fet gràcia perquè és tal dia com avui. Això passava un 18 d'agost, però de 1920. Doncs mira, es va ratificar l'esmena 19 de la Constitució dels Estats Units. Va ser, com et deia, 18 d'agost de 1920. I per què et parlo d'això avui? Doncs perquè ja que estem parlant d'eleccions, que les vam tenir fa 4 dies, el juliol a Espanya, i ara que si votacions, que si, escolta, vota'm a mi, no votis a l'altre, ja que parlem de tot això, t'has preguntat des de quan no parlem de que podem anar a votar tots plegats, homes i dones? Doncs mira, als Estats Units fa 103 anys avui. Fa 103 anys avui. Va ser l'aprovació de l'esmena 19, coneguda també com l'esmena Susan B. Anthony, en honor a la destacada activista pels drets de les dones, que va otorgar a les dones el dret de vot en igualtat de condicions que els homes. I a Espanya, quan va passar això? Doncs mira, va passar la primera vegada en un referèndum autonòmic el 5 de novembre del 1933 a Eibar, i a nivell de tot Espanya, doncs ens vam haver d'esperar fins al 19 de novembre de 1933. En fi, curiositats que passen en tal dia com avui, ja que estem parlant també de votacions i d'històries aquestes. Avui amb el Cito Ramírez als comandaments, jo sóc el Ricard Álvarez i t'explicaré com assegurar-nos que els nostres aparells electrònics no pateixen amb aquestes altes temperatures, de les patates fregides, que ja fa estona que t'estic preparant, però també de la necessitat imperiosa d'anar a donar sang. Abans de tot, parlem d'informació de serveis, informació meteorològica, no canvia massa la història, mateixes temperatures, lleugerament, però molt lleugerament, més altes que les d'ahir, avui màximes de 37 a Lleida, 31 a Tarragona, 30 a Barcelona i 35 a Girona. Hi haurà nuvolades que passaran d'est a oest i que localment poden ser fortes a partir de la tarda, sobretot en punts de la costa, però en general dia força estiuenc. Marxem ara cap al Servei Català de Trànsit. Busquem aquest estat de la xarxa viària catalana avui amb el Roger Serra. Roger, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia. Doncs encara parlem d'incidències en aquesta xarxa viària. Comencem amb unes obres que s'estan realitzant a l'autovia A2. A Bell-lloc d'Urgell hi ha un carril tallat en direcció Soses, un tram d'aturades d'un parell de quilòmetres en aquest punt, autovia 2, zona de Bell-lloc d'Urgell en sentit Soses. A l'AP7 continuen els problemes a causa de vehicles avariats. Per una banda, trams d'aturades d'uns 6-7 quilòmetres a l'autopista AP7, a l'Hospitalet de l'Infant i en sentit nord, i més endavant a Subirats, també per vehicle avariat, aturades de més de 5-6 quilòmetres, sempre en direcció nord, sentit Barcelona-Girona. Acabo recordant les obres a la C-17, al tram de Lliçà, doncs bé, hi ha retencions d'un parell de quilòmetres en sentit nord, en sentit Vic.
Gràcies, Roger. En uns minuts et parlo de donar sang, de la importància, i no només perquè pugui haver algun accident de trànsit, sinó en moltes altres circumstàncies. Però abans,
migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si alguno de tus amigos o familiares te dice este verano, ¿dónde quedamos? Te veo ofreciendo tu casa. ¿Sabes por qué? Porque reformando tu cocina se convertirá en el nuevo centro de tu vida social. Y es que en Leroy Merlin tienes todo para transformarla y que cocinar, compartir, celebrar, conversar, sea todo un placer. Échale un vistazo al modelo de cocina Mykonos y diseña con los expertos de Leroy Merlin una cocina espaciosa y abierta. Combina acabados diferentes para darle personalidad. Los muebles Mykonos son resistentes y fáciles de limpiar. Por eso, invitar a tus amigos a casa será una gran idea. Acércate a tu tienda de Leroy Merlin. Comprueba los productos y elige los mejores con la ayuda de expertos que estarán a tu lado durante toda la reforma. Diseño de tu proyecto en 3D, transporte e instalación con 3 años de garantía. Anímate y en la próxima quedada nos vemos en tu cocina. Entra en leroymerlin.es o visita tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casal súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Migdia.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Quiero perder 6 kilos y ponerme bikinis como los de hace 10 años, que estaba bien delgada y bien guapa. Quiero presumir este verano. ¿Cómo puedo hacerlo?
Luce el bikini o bañador que quieras, porque te aseguro que este verano con el plan 1-2-3 vas a bajar de 4 a 7 kilos y en tan solo 3 semanas.
No son batidos, apto para todos y con registro sanitario. La primera semana, sobres de piña.
Eliminas retenciones, toxinas y 2 kilos menos.
Segunda semana, sobres de naranja.
Pierdes la barriga y el estreñimiento y otros 2 kilos menos.
Tercera semana, las cápsulas que queman y captan la grasa.
Ya bajas de 4 a 7 kilos, 6,50, 51, 52, 53. Es económico. Y para marcar un vientre perfecto de tableta, el electromusculador gratis con tu plan 1, 2, 3.
Pero eso no es todo. También el gel adelgazante con rolones para la grasa localizada. Solo tienes que llamar al 6,50, 51, 52, 53 y mañana lo tienes en tu casa. Envío gratis por mensajería. Así que disfruta ya del plan 1, 2, 3. Tres llamando al 650-51-52-53.
¿Por qué causas has estado en la cárcel?
Bueno, porque sí. Me drogué.
Partas a pura
mierda. Eso te lleva a robar y a robar entras a la cárcel.
Momentos. Luis Rodríguez. Aquesta nit, comparteix els teus moments amb Luis Rodríguez.
Que t'has saltat etapes de tu vida. No l'has vivido, ¿m'entiendes?
Momentos no és solament parlar. Ens agrada escoltar-te.
És tan difícil ser feliç en lo que tendria que ser feliç.
Aquesta nit, Momentos. COPE Catalunya.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La donació de sang ja sabeu que és un tema important, importantíssim, cabdal, diria, és vital. O sigui, al final, si voleu una paraula és aquesta, és vital. Per què? Doncs perquè salva vides. I no és una manera de parlar, ni molt menys, és que donar sang salva vides. I ja no et dic amb processos quirúrgics, que és quan doncs, es necessita la sang i aquestes històries, sinó amb d'altres malalties, amb accidents i amb d'altres històries. A més, la sang és un producte que no es pot emmagatzemar de manera llarga, per entendre'ns, té una data de caducitat propera i, per tant, les donacions han de ser constants durant tot l'any. Clar, això és complicat perquè les estacions fa que les persones ens hem acostumat d'una manera. Per exemple, doncs, quan arriben dates de Nadal, qui més, qui menys, qui pot, doncs, escolta, s'escapa 4 dies, quan arriben els ponts, i això és més o menys manejable. Però, ai, quan arriba l'estiu? Què fem quan arriba l'estiu? Doncs, clar, qui més, qui menys també, qui pot... Una setmana, 10 dies, 2 setmanes, la gent marxa, fa calor, ens oblidem d'altres històries, volem trencar amb la monotonia, oi? És això que fem a l'estiu. I ens oblidem de donar sang. I és el que no pot ser. Avui parlem amb la Gala Cortel, que és responsable de la promoció de la donació de sang. Gala, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, arriba l'estiu i ens agrada trencar amb la monotonia i de vegades doncs, ens oblidem d'això, de donar sang. I el que deia, no? La sang caduca, la sang quan ja s'ha donat no es pot guardar per sempre.
Sí, ho deies, ho explicaves molt bé i és veritat que és una de les situacions aquesta, la de les vacances d'estiu, que per nosaltres sí que és veritat que és una mica coneguda, però que les donacions baixen al voltant d'un 20%. I la veritat és que sempre és bo recordar a tota la ciutadania la importància que té aquest, doncs, en el dia a dia de fer aquestes aportacions, de fer aquestes donacions de sang per mantenir les reserves nostres i per atendre tots els malalts que ho necessitin.
Clar, el que deia jo també al principi, la sang la necessitem, el que primer que ens ve al cap és, escolta, que hi ha una operació quirúrgica i es necessita sang, però es necessita per moltes altres coses.
Sí, 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 la veritat és que en el dia a dia nosaltres, vull dir, la sang es necessita a tots els pacients que necessiten d'una intervenció, com deies bé, d'un accident, a molts suports de moltes malalties, doncs, com el càncer, a través de, el tractament funciona molt bé, la quimioteràpia funciona molt bé, però és cert que baixa a vegades aquests nivells i necessitem aquesta aportació d'aquestes cèl·lules, de les plaquetes, del plasma, dels glòbuls vermells per ajudar aquests malalts a tirar endavant. I, per tant, són moltes les malalties que necessiten d'aquest suport terapèutic, que és la sang.
Quan parlem de donar sang, podem cometre l'error de centrar-nos en aquest líquid vermell, amb la sang. Però el que és veritat és que es pot donar més coses, no?, a part de la sang.
Sí, bueno, primer fem un repàs de la donació de sang convencional, que diem nosaltres, que és la que coneix més gent. I a través d'aquesta donació de sang, com tu deies, nosaltres després fem un tractament que la separem amb els components més importants, que són els glòbuls vermells, per una banda, que duren 42 dies, com deies, cada un té una caducitat diferent. Les plaquetes, que en duren 5 dies, i per nosaltres és superimportant, perquè tenen una durada molt curta i donen aquest suport a aquests malalts amb problemes també de càncer. I després el plasma, una petita aportació de plasma, que també ajuda, no?, en molts moments amb aquest suport. Però aquest plasma no és suficient i, com deies, hi ha malalts que tenen malalties de les defenses molt baixes, malalties cròniques, que els pot durar tota la vida i que necessiten d'uns medicaments que només surten del plasma. I, per tant, hi ha aquestes donacions selectives que li diem nosaltres, que són les plasmaferesis, que és la donació només de plasma, a través d'una màquina, que és un separador celular, i el que fa és això, separar el que nosaltres demanem. Igual que en aquestes èpoques que no tenim suficients plaquetes, i també hi ha donants que s'apropen als hospitals i estan donant en aquests moments plaquetes per tenir les plaquetes necessàries per malalts. Per tant, tenim d'aquesta solidaritat de la població, que tot i dir, com dèiem, que cada dia ens fa falta i que baixen les donacions, sempre tenim aquests campions que cada dia estan en els hospitals i en les dues campanyes ajudant-nos.
Però fent repàs, m'estaves dient que els glòbuls vermells duren, per entendre'ns, aproximadament uns 40-42 dies, les plaquetes 5 dies, m'has dit, 5.
Només. Sí, tenim un problema. Sí, les plaquetes és el nostre... Realment, en situacions com ara, que baixen una mica, és veritat que és un problema, perquè duren 5 dies, s'han de sumar no només la donació d'una persona, perquè són molt poquetes aquestes plaquetes que tenim, i llavors hem de sumar com a mínim de 3 donants per obtenir tot aquell conjunt de plaquetes necessàries per a aquest malalt que li baixen aquest nombre de plaquetes, doncs amb aquests tractaments que estan fent, no?, de quimioterapia. Per tant, és important, però és veritat que darrere, com dèiem, és això, eh? Hi ha donants que nosaltres ens posem en contacte amb ells, que són donants que ho han donat sang o donen plasma, estan acostumats, estan molt avasats i que afortunadament comptem amb ells i amb el seu temps, que és molt important recordar-ho, que van als hospitals, que els donem aquestes cites i que ajuden a que aquests malalts tirin endavant.
Gala, de manera també ràpida, però perquè la gent s'animi, es pot donar a partir dels 18 anys?
Sí.
A partir dels 18 anys podem anar a votar i començar a donar sang, que potser és més important i tot, eh?
Bueno, totes les coses són importants, però sí, podem anar a votar als 18 anys, podem donar sang, podem treure el carnet de conduir,
també
és bo, però sí que és molt important això, no? Tenir aquestes condicions mínimes de l'edat, la majoria d'edat, de pesar més de 50 quilos, importantíssim, pel volum que nosaltres extraiem d'aquesta donació, i després, que nosaltres sempre diem que estigueu bé de salut, que hagueu esmorzat, perquè no és una analítica convencional, i, per tant, doncs, totes aquestes persones poden anar sempre a totes les campanyes. Hi haurà un metge que al final acabarà de decidir, de veure i de valorar si aquella persona és apta per donar sang, perquè hi ha unes condicions que a vegades no t'ho permeten fer durant tota la vida, i hi ha altres que són a nivell puntual, no?, que durant un temps de la teva vida, doncs no ho podràs fer, com a vegades passa amb els viatges a l'estiu, també.
Clar, no, no, i un cop el doctor o la doctora ha establert que sí que pots donar, després quan tu dones sang, el tema de la seguretat, s'analitza aquesta sang i escolta, alguna vegada pots descobrir alguna història teva. És a dir, escolta, vostè és que està baix de ferro i no ho sabia, no? Doncs mira, he anat a donar sang i m'ho han descobert, per exemple, eh? Que també és una altra manera d'estar al dia, per entendre'ns.
Sí, 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 sí. Això passa, vull dir, com deies, és veritat que hi ha la doctora o el metge que et farà l'entrevista, que acaba de valorar que tot està bé, sempre pensant en el donant i també pensant en el receptor, però tot i això, quan fas aquesta donació, on fas aquesta bosseta, penseu que en tenim, perquè la gent no entengui, 5 litres aproximadament de sang en el nostre organisme, nosaltres tenim una bosseta d'aquest mig litre de sang, i després aquesta donació, aquesta bossa, més uns tubs que extraiem, arriben tots al banc de sang. Totes les bosses de tot Catalunya arriba a la seu central de Poblenou i allà es fan dos tractaments. Per una banda, aquesta selecció que hem dit de la bossa, que se separa amb aquests tres components. Per tant, darrere d'una donació sempre diem que ajudes a salvar la vida de tres persones diferents. I això és important també que la gent ho sàpiga. I per una altra banda s'està analitzant aquests tubs que hem extret per valorar que tot estigui correcte per poder-ho després portar als hospitals. I a vegades doncs és veritat que la persona no ho sabia i hem detectat alguna anomalia, que ens posem en contacte amb el donant i li fem el seguiment.
Gala, per acabar, dues coses. Necessiteu, allò per anar bé, 1.000 donants diaris.
Sí, entre 800 i 1.000 donants seria l'ideal, sobretot en aquestes dates. Aquesta és la setmana, una de les setmanes més crítiques conjunt amb les dels Nadals, aquesta precisament, la del pont del 15 d'agost, i per tant recordar a tothom que pugui de mirar a la nostra pàgina del donarsang.gencat.cat o a les pàgines web dels ajuntaments, perquè intentem apropar-nos a tota la població a través de les nostres unitats mòbils, tant a la muntanya com a la platja, i també doncs, als nostres centres de donació de tots els hospitals, que tenim 12 bancs de sang a disposició també de la població perquè pugui acostar-se. Per tant, des d'aquí, una mica la crida a la ciutadania de que aquests dies no s'oblidin mai, com fan sempre la resta de l'any, de que vagin en els punts de donació.
Sí, sí, sí. No, i si esteu de vacances, podeu buscar el punt de donació on esteu de vacances i donar sang. I per acabar, si tot el que ens ha explicat la Gala no t'ha semblat prou important, jo et dono un apunt més. Tu, quan dones sang, et demanaran el número mòbil i quan es facin a la teva sang, t'ho diran. I això és molt maco, eh? Sempre que ho explico, se'm posen els pèls de punta. És a dir, rebre un missatge en qualsevol moment i dir, escolta, la teva sang s'acaba de fer anar, i presumiblement acabes de o salvar o ajudar a salvar una vida, la veritat és que és molt maco això, eh?
Sí, sí, la veritat és que t'ho agraïm, que ho hagis recordat també, perquè és veritat que hi ha gent que ho sap i hi ha gent que, bueno, que com que és la primera vegada no ho sap i quan ho rep, i els donants habituals ho segueixen rebent i sempre, és veritat que sempre comenten la gran satisfacció que tenen de saber, és el tancament, d'aquest de tot, no?, d'aquest pas, d'aquell dia que has anat, que a vegades doncs t'has tingut que esperar perquè, hi havia alguna cua, nosaltres diem, benvinguda a les cues, això vol dir que hi ha molta gent que està donant sang i que, a més, doncs al final li veus ja el teu gest que arriba una persona que ho necessita i que gràcies a tu tirarà endavant, i això és molt important.
Sí. Gala Cortel, responsable de la promoció de la donació de sang. Gràcies per estar amb nosaltres, per recordar-ho i sobretot per la tasca que feu. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres i que tingueu bon estiu.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM i dispositivos móviles.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya y Andorra.
Disfruta de la alta cocina china en Alella, en el restaurante Feliz 2, reconocido como uno de los mejores restaurantes chinos de Cataluña. Restaurante chino Feliz 2, una perfecta armonía entre la cocina china y la mediterránea. Restaurante chino Feliz 2, en Alella, a 10 minutos de Barcelona, con una amplia terraza al aire libre y fácil aparcamiento. Restaurante chino Feliz 2, calle Anmayés 2, en Alella. Reservas en el 93-540-8522, 93-540-8522.
Cerrado domingos noche. Es el momento del cambio. En Universae damos un giro al concepto de formación profesional, abriendo nuevas puertas, ayudándote a construir tu nuevo camino. La era digital no se detiene. Desbloquea la experiencia Universae y aprende sin límites. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, opinió, protagonistes, informació...
I la de l'Inter de Miami no ho descartem perquè a nivell familiar els hi atrau més aquesta proposta i perquè hi ha gent propera a Messi que compartia vestidor al Paris Saint-Germain que donaven per fet fa uns dies que acabaria a l'Inter de Miami.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De dilluns a divendres.
Confidència.
Momentos.
Momentos.
Amb Luis Rodríguez.
Montjuïc espera el Barça en el seu primer partit a la nova casa i el millor equip de la ràdio us acompanyarà des del Lluís Company.
Soy Xavi Hernández, escucha los partidos del Barça y cómo canta los goles Manolo Oliveros. Un abrazo fuerte.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des de Montjuïc, Barça, Cádiz.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Són dos quarts de dues, bon moment per actualitzar tot el tema informatiu. Avui amb el Sergi Tor. Sergi, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Què m'expliques?
Doncs mira, que avui al nostre informatiu marxarem amb una gasolinera perquè són els dies amb més mobilitat de l'any, aeroports amb rècord de vols i molts vehicles a les carreteres. I estem, doncs, amb una plena increment de preus del carburant. Aquest últim mes, el preu de la gasolina ha pujat un 6% i el gasoil un 10%. La gasolina 95 sense plom ja supera l'euro 70 cèntims litre i és el registre superior des del passat mes de novembre. I el gasoil s'ha disparat a 1,50 euros litre, superant preus des del mes de març. No cal dir que cada cop hi ha més preocupació entre el sector que depèn del carburant a causa d'aquests preus que s'han disparat un 10% aquest últim mes i que coincideix hores d'ara amb molt de consum. I avui, novament, caos a les línies de Rodalies. És un caos diari. Aquesta setmana està sent una setmana complicadíssima. Avui les línies afectades són la R4 i la R8, uns retards de 40 minuts. Són línies afectades per les obres del corredor del Mediterrani amb el tram Martorell-Castellbisbal, amb una incidència avui amb la senyalització automàtica. Molts retards i el cabreig de els afectats perquè diuen que reitera doncs, dia a dia aquests retards. I avui hem conegut que la Guàrdia Civil de Marítim de Girona va rescatar una família de Cerdanyola de Vallès quan la seva embarcació s'esfonsava a les Illes Medes i al port de l'Estartit, al Baix Empordà. Els agents que patrullaven a la zona van detectar una barca a 200 metres de la bocana del port en una zona pròxima a les roques que s'enfonsava perquè havia entrat amb molta aigua. Afortunadament es va poder recuperar amb aquesta família. Hi hauria tres menors d'edat, però l'ensurt va ser total i absolut. I també doncs, hem de destacar que també no hi ha dia sense una intervenció policial contra el tràfic de marihuana a Catalunya. La Policia Nacional ha detingut a tres persones i ha comissat a prop de 1.500 plantes de marihuana en una plantació indoor a Taradell, a la comarca del Osona. La plantació ja s'havia desmantellat i es trobava en una nau amb producció continuada de marihuana. Les plantes requisades, amb un total de 60 quilos de substància, tenen un valor a la venda del mercat de gairebé 400.000 euros. A més, el frau en el consum elèctric s'elevaria fins als 215.000 euros. I acabem amb l'estat dels embassaments. Es troba al 25% de la seva capacitat. Ui, viu, la mitjana a Catalunya, el 25%. Per tant, és una situació cada cop més problemàtica i entrem en un cap de setmana d'avís de calor pràcticament a totes les comarques de Catalunya.
Gràcies, Sergi. La resta de la informació arriba a les 2:20. Ara els esports, que són cosa del José Luis Gil. Gil, què tal? Bon dia.
Ricard, companys, què tal? Bona tarda.
Escolta, que ha explicat el Xavi Hernández en roda de premsa.
Força coses. Una roda de premsa, recordem, prèvia al Barça que de diumenge, però que s'ha avançat el dia d'avui per allò de la logística del Barça a Montjuïc i tot això, eh? Ha dit Xavi que la seva renovació de 0 a 10 està en to de 10, que acata la decisió de suspensió de dos partits després de la seva expulsió a Getafe, que ha d'aprendre a dominar la banqueta, ha valorat com a decisió de club l'arribada de Deco i la sortida de Mateu Alemany i han tingut moment pont aeri, perquè abans de Xavi havia parlat Ancelotti a Madrid, li han preguntat per Ansu Fati i ha dit Ancelotti que Ansu és un jugador amb talent i un gran futur. Quan li han preguntat a Xavi per aquestes paraules d'Ancelotti i una possible sortida d'Ansu Fati al Madrid, el tècnic de Terrassa s'ha quedat una mica descol·locat i ha dit, és una broma, no? Tots sabem la situació d'Ansu Fati, que en principi podria ser una de les operacions del Barça per guanyar fair play financer. A Girona, Santi Bueno ja entrena amb el grup de cara al partit de diumenge contra el Getafe, mentre que l'Espanyol parlarà Luis García aquesta tarda, a la prèvia del Espanyol Racing de demà. Rubén Sánchez marxa al Mirandés, Di Mata està en rampa de sortida per marxar a Turquia, tot apunta que arribarà un home de banda. Avui a la Lliga de Segona, Andorra-Cartagena a les 7, en futbol sala, Ferrao, el jugador del Barça, s'ha trencat parcialment el tendó d'Aquiles a esquerra i demà arrencarà Budapest als Mundials d'Atletisme.
Gil, com sempre, un plaer, gràcies, una abraçada gran.
Gràcies, una abraçada, bon cap de setmana.
Fins aquí els esports, nosaltres a tot seguit parlem de les temperatures i dels mòbils, bàsicament dels mòbils, però dels mòbils, de les tauletes, dels ordinadors portàtils, perquè és que les temperatures altes els hi van malament, francament malament, i la despreocupació que tenim les persones amb aquests dispositius, doncs també és digna de fer-se-la mirar. Són dispositius que s'escalfen, que porten una bateria dins, i aquestes temperatures altes a les bateries no els hi va gens bé, però gens ni mica. Després, al cap dels mesos, és que el meu mòbil no m'aguanta tot el dia, és que la bateria ha perdut un munt de capacitat. Home, potser que mirem a quanta temperatura l'hem tingut aquest estiu, redetenir-lo al sol. Però d'això t'ho explicaré d'aquí uns minuts, eh? Tot això aquí, ara ja, a migdia, a COPE, Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Jenny Hermoso buscando el centro. No llegó a Navarra, salva para Yulo, el disparo.
¡Vamos!
¡Gol!
La selección femenina de fútbol ya ha hecho historia.
Carbona, el disparo de Olga. ¡Gol!
Ahora toca ganar el Mundial.
España estará el domingo en la final del Mundial.
Este domingo desde las 11:30 de la mañana jugamos la final. España-Inglaterra.
Esto es increíble.
Y además toda la Liga. Este sábado Almería-Real Madrid. Y el domingo Fútbol Club Barcelona-Cádiz. Betis-Atlético de Madrid. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el Corte Inglés, como todo al 70% de descuento de las marcas Joyce, Cushel, Woman Limited, el Corte Inglés, Tintoretto, Southern Cotton, Woman Fiesta, el Corte Inglés y Énfasis Lencería. Así son las ofertas límite en el Corte Inglés, del 17 al 20 de agosto en tienda, web y app.
Un director de leyenda.
He vuelto a mi casa y en ella pienso quedarme.
Películas inolvidables.
No arriesgues la vida de los chicos buscando venganza.
¡Vamos y venís con nosotros!
La magia del cine.
Tan cierto como que la tierra da vueltas.
En manos de un genio inigualable.
Niega o admite la acusación.
La niego en ambos casos, señor.
Classics dedica el mes de agosto a títulos emblemáticos de John Ford.
¿No está claro que es una demostración de amistad?
El viernes a las 10 de la noche. Escrito bajo el sol. En 13.
Música. migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Home, que estem a l'agost i que hem de parlar de calor, és evident. Que potser hi ha dies que hi ha núvols i que potser no fa tanta de calor i que plou i que a la nit doncs comença a refrescar més. Que sí, però fa calor, fa calor. Hem passat el juliol, estem a l'agost, fa calor i patim per la calor. Les persones patim, què hem de fer? Doncs ja saps el de sempre. Hidratar-se bé, evitar l'exposició màxima del sol, crema protectora. Però t'has preguntat que hi ha d'altres històries que també pateixen per la calor? T'ho has preguntat? Jo t'ho dic. Els nostres dispositius electrònics, que sí, que també pateixen per la calor, i molt, i més del que et pensaves. No es poden hidratar, perquè és que a més l'electrònica i l'aigua no és una cosa que puguin anar massa lligats, però sí que podem fer alguns passos per alleugerir-los una mica aquesta sensació de calor. Mira, per parlar d'això, parlarem de portàtils, de tablets, de mòbils. Ho farem amb el Ricardo Cirujano, que és responsable de comunicació de PC Componentes. Ricardo, què tal? Buenos días.
Hola, buenos días, què tal?
Oye, lo estaba explicando y me estaba viniendo una imagen inventada a la mente de una persona que va andando por la calle en pleno sol, ahora mismo podría ser, ahora a mediodía, y dice, oh, qué calor, y se pone una gorra y lo que sea, pero oye, lleva el móvil en el bolsillo, le toca el sol, no directamente, pero sí directo al bolsillo, y el móvil también se va calentando y tampoco le va bien, ¿verdad?
Eso es, muchas veces no nos damos cuenta que igual que nosotros nos protegemos del calor, en estas horas de calor cada vez más intensas en verano, pues con gorras, con protector y demás, yendo por la sombra, pues con los dispositivos pasa un poquito lo mismo. No nos damos cuenta muchas veces que los estamos utilizando llevándolos en la mano, los smartwatch que van en la muñeca, y también están recibiendo directamente ese calor que puede afectar especialmente a las baterías, pero también al resto de componentes.
Claro, te iba a decir, la electrónica en sí, hasta cierto margen, funciona bien, sin problemas, a partir de cierta temperatura mal, pero las baterías quizás son las más perjudicadas a partir de ciertos grados, ¿no? A partir de cierta temperatura.
Eso es, son las que más sufren. Los fabricantes de smartphones normalmente recomiendan o el límite de la temperatura, digamos, está en torno a unos 52 grados. Hablamos de la temperatura interna del dispositivo.
Temperatura límite. No, digo porque cuando a una persona le dices, oye, el límite está ahí, ya sabes que normalmente tira unos grados más. No.
Un poquito más, ¿verdad?
Esto es el límite, ¿eh?
Es el límite, y además que muchas veces, y más ahora en verano, lo notamos. Cuando estamos utilizando el móvil en nuestras manos, somos conscientes de que, dependiendo de la tarea que estemos realizando, pues cada vez se calienta más. Claro. Y eso, como comentabas, puede afectar pues a componentes como puede ser la pantalla, pero especialmente a la batería, que las baterías luego son al final las que más sufren con el calor, perdiendo capacidad máxima o pudiendo llegar a tener consecuencias más graves en el dispositivo.
Claro, ¿cuánta gente te llega a vuestras tiendas y, oye, es que este teléfono, esta batería ya no me dura, es que no puede ser, es que solo llevo un año y ya no, oye, antes, yo qué sé, alcanzaba 8 horas y ahora me quedo en 5? Bueno, pues claro, las altas temperaturas algo tienen que decir sobre el tema de las baterías. Oye, vamos a hablar de consejos, porque al final, por mucho que digamos, la gente nos vamos con el móvil hasta la playa. No es difícil encontrar gente en la playa con el móvil en la mano, trabajando, iba a decir, usándolo, vamos. Eso tiene más peligro del que parece.
A ver, sí, lo que pasa es que evidentemente, como bien dices, mejor aplicar consejos y recomendaciones, porque no vamos a dejar el móvil en casa, más ahora en verano, que también es una época en la que estamos disfrutando de la piscina, de la playa, que queremos tener fotos, estar en contacto con los amigos y familia. Así que sí, si te parece.
Ricardo, si quieres lo intentamos, hacemos un llamamiento y decimos que la gente se vaya a la playa como hacíamos antes sin móvil.
Un poquito de desconexión, ¿verdad?
Probarlo un día a ver qué pasa, pero como ya sabemos que no nos vais a hacer caso, pues venga, consejos. Me voy con el móvil a todas partes. ¿A qué le he hecho el ojo?
Pues mira, por ejemplo, la primera recomendación que nuestro equipo de expertos de MPC Componentes le gusta realizar es la más importante, no es poner el dispositivo directamente al sol, y esto aplica a un montón de situaciones, desde el salpicadero del coche, si vamos a algún sitio dejamos, a, por supuesto, la playa o la piscina. No dejar el móvil directamente, que muchas veces nos puede pasar, ¿no? Nos vamos al agua y ahí se queda el móvil. Pues no, intentar siempre taparlo, llevarlo en una mochila, dejarlo a la sombra, para que, aunque evidentemente estamos en la mayor temperatura, poder rebajar esos grados y que no se vea tan afectada pues los componentes que antes comentábamos. Esa sería una de las primeras recomendaciones, sobre todo porque estamos pues constantemente fuera, incluso en las mesas de alguna terraza, que muchas veces también, la gente lo deja fuera, pues que no, sobre todo que no reciba la luz directa del sol.
¿Qué más?
Luego, segundo consejo, que también... La carga, porque ¿qué pasa? Cuando estamos utilizando el otro de allá afuera, nos quedamos sin batería, tenemos que cargarlo. Entonces, recomendamos cargarlo sin fundas. Es cierto que las fundas lo protegen de caídas, es un complemento estético y demás, pero también lo que hacen es que recalienten más el móvil al taparlo, ¿no? Directamente a la parte de atrás, a la parte de la batería. Entonces, recomendamos cargarlo sin la funda. Si es posible, quitar la funda en ese momento de carga, conectarlo a la pared, al enchufe y realizar la carga. Es cierto que muchos smartphones más actuales, además, pues ya saltan, seguro que muchos oyentes lo han escuchado, lo han leído, pero te aparece un mensaje de aviso, ¿no? De, oye, se ha paralizado la carga hasta que la terminal no descienda de temperatura, pero no todos lo hacen, o dependiendo de la gestión de notificaciones que tenga la gente, no pueden verlo. Entonces, mejor quitar la funda para que el dispositivo esté más fresco y así recibir mejor la carga, hacer una carga completa y poder seguir utilizándolo durante el resto del día.
Muy bien. ¿Qué más?
Pues mira, por último, un tercer consejo que también creemos que es bastante, bastante importante, sobre todo en estas jornadas de vacaciones, de turismo, ¿no? De estar haciendo uso de móvil todo el día, y es activar el ahorro de batería y optimizar el rendimiento. Es verdad que muchas veces dejamos aplicaciones, pues como por ejemplo juegos o la aplicación de mapas abierta, y luego nos olvidamos de que está ahí. Pues si las vamos cerrando para evitar que el smartphone esté constantemente haciendo un uso de recursos que no vamos a aprovechar, eso nos puede ayudar a reducir la temperatura en torno a unos 5 o 10 grados. Y también es recomendable, dentro de esta optimización, quitar, por ejemplo, desactivar el Bluetooth o el Wi-Fi, si no lo vamos a utilizar, si, por ejemplo, estamos fuera de casa. Eso nos puede ayudar. E incluso, en ciertos momentos, activar el modo avión. Si vemos que no vamos a necesitarlo durante un momento determinado, o incluso estamos en casa, como hablábamos antes, ¿no?, de la carga, activamos el modo avión, y eso puede ayudar también a reducir el uso de datos y demás notificaciones del sistema que tenemos, a reducir esa temperatura en torno a 5 o 10 grados. Y cuando estamos hablando de estas horas de calor, todo ayuda.
Claro, claro. No, iba a decir, y en el caso extremo, ya aquello que lo coges y dices, es que está caliente, es que está caliente, oye, pararlo, media hora, 15 minutos. Ahí que también está. Porque hay gente que aún no sabe que un móvil se puede parar, ¿no? Pues se puede parar. y después, acuérdate del número para encenderlo, la protección que hayas puesto. Y el código PIN de la tarjeta SIM, ¿eh? Pero, oye, que se pueden parar los móviles, que solo faltaría. Sí. Que...
Se puede parar y también se puede, que es otra de las recomendaciones que irían dentro de este último punto, bajar un poco el brillo. Es verdad que cuando estamos en exteriores el brillo se pone al máximo porque el sol nos da directamente, pero luego sí que es verdad que podemos, si estamos en un momento de sombra, en un momento de interior, y estás en ese momento en el que está el terminal muy muy caliente, pero no lo vas a parar o lo necesitas utilizar por atender alguna llamada o responder algún mensaje, reducir el brillo de la pantalla también ayuda.
Sí, ayuda mucho.
A que esa temperatura baje, porque al final a veces hasta lo notamos cuando estamos tocando la propia pantalla.
Sí, no, se nota, la verdad es caliente. Ricardo, decíamos, oye, déjalo en un sitio donde no le dé el sol directamente, un sitio seco, tal, vale, no lo pongáis en la nevera. Que no funciona así la historia, y menos en el congelador, porque yo ya sé de casos de gente que mira, oye, es que estaba tan caliente que lo he puesto en la cesta de 0 grados de la nevera, que eso no le va bien, ¿eh?
Y además no le va bien porque son cambios de temperatura muy bruscos. Igual que a nosotros los cambios de temperatura nos afectan a los componentes que tienen, que claro, no vemos, pero que están ahí. Son componentes muy muy pequeños, muy con una ensamblación muy justa y muy precisa. Entonces, esos cambios de temperatura tan grandes tampoco les benefician. Bueno. Lo mejor, como decías, lo paramos, lo dejamos de utilizar, lo dejamos en un lugar fresquito, pero un lugar fresquito... Claro. Entendemos fresquito la sombra, no entendemos fresquito el congelador a temperaturas bajo cero.
No, y aunque sea sumergible, no lo metas en la piscina para que se enfríe, que tampoco es una solución. Todo esto aplica también a tabletas y evidentemente a portátiles, salvando las distancias, porque el uso es diferente, ¿eh? Pero todo lo que tenga batería y circuitería electrónica, cuidado con las altas temperaturas, que de verdad, que nos pueden jugar una mala pasada, y son por lo general aparatos que cuestan su dinero y que además los necesitamos al día a día, y con lo cual vamos a mirar para su salud también, Hemos hablado con Ricardo Cirujano, responsable de comunicación de PC Componentes. Ricardo, pues nada, oye, muchas gracias y a ver si la gente desconecta un poco, que también nos vendría bien.
Toma nota, muy bien, muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I si t'agrada la carn, hi ha un restaurant obligatori per anar a menjar carn. Em refereixo a La Cabrera. La Cabrera, al carrer Diputació 239 de Barcelona. El carrer Diputació 239 de Barcelona. Això està entre el carrer Balmes i Rambla Catalunya. Doncs allà, les millors carns. Les millors carns. Ja, no us enganyo. És, si us agrada la carn, és parada obligatòria. Ja fan més coses, no pas carn. Parlem de restaurant argentí. El tango és d'Argentina. I el xef Gastón Ribeira, que és el creador i l'ànima d'aquest restaurant, un dels més exitosos de Buenos Aires, La Cabrera, ara aquí a Barcelona. La casa de carns que porta la millor carn argentina, una experiència única pels amants de la carn. Al carrer Diputació 239. Per reservar, ho pots fer per Google Maps, que de seguida surt, o pots trucar al 93 878 32 30. 93 878 32 30. La Cabrera, Barcelona.
De dilluns a divendres. Confidència. Momentos.
Amb Luis Rodríguez.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster universitario en radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I finalment sí que hem de parlar de les patates fregides. Ja t'he dit que aquest cap de setmana, diumenge, és el dia mundial de les patates fregides. No sé qui els posen aquests dies mundials, però és igual. Mira, qualsevol excusa és bona per parlar de les patates fregides. Quina etapa, les patates fregides? És aquella que no pots evitar-ho, que no pots evitar-ho, que t'ho posen al davant i és igual si estàs a dieta, si no ho estàs, si et convé, si no et convé, no pots evitar-ho. Piques. Les patates fregides, per mi, són l'etapa per excel·lència. Com les prens tu? De bossa? Te les fas a casa? Braves, amb salsa, sense salsa? Hi poses alguna espècie? No ho sé. Explica'm. Tu pregunta-te-ho. Però jo, per parlar de patates fregides avui, Doncs mira, anem a conèixer la Laura García, és nutricionista, està al centre Ikigai, i amb ella parlarem de, bueno, si en podem menjar o no, i d'alternatives, maneres de fer-les. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, molt bé.
Laura, tu ets nutricionista, però sí. Així tot et passa el mateix que a mi, és a dir, si et posen una tapa de patates fregides al davant, suposo que se t'escape la mà i n'agafes alguna.
Sí, i tant. De fet, et diria que és de les meves tapes preferides, les patates fregides.
Què tenen les patates?
Per això, eh?
Però què tenen les patates fregides, que són, no sé, et diria fins i tot addictives, no sé si és el terme.
Sí, tu ho has dit. Al final, la indústria alimentària sap molt bé com fer aquestes tapes i aquests aliments, no?, més addictius, perquè pensa que són aliments en un alt contingut de sal, són cruixents, tenen molta palatabilitat, i això fa doncs que la població, és a dir, que nosaltres doncs ens enganxem més amb aquests productes. Perquè, a més, també pensa que estimula la gana d'una manera enorme.
Ja. Jo ja sé, perquè, mira, al final, al cap dels anys, aprens que si una cosa t'agrada i és bona, segurament no és saludable. És així, no? O sigui, les patates fregides és una tapa, és un aliment preparat així, fregit, que no és, suposo que no és de consum, no hauria de ser de consum diari.
Exacte. No hauria de ser de consum diari, sobretot les patates fregides més tipus de bossa. Sí. És a dir, més que res, perquè això és el que deia abans, no? Porten el contingut en sal, i això també farà que a la llarga, si consumim més d'aquest tipus de producte, sense adonar-nos compte, el que estarem fent és desplaçar altres grups d'aliments. I aquí és on ve el problema més gran. No, el problema no radica tant en consumir-les o no consumir-les, o a l'estiu, per exemple, doncs que sortim més, que fem més pica-pica, que tenim un ambient molt més social... El problema no radicaria tant en això, sinó més en quan ja arribem a desplaçar altres grups d'aliments per consumir-los.
Clar. Ara estava pensant, quan has dit això de organitzes un pica-pica, què fas? El bol de patates al mig, això està clar. Hem de parar a curar amb els petits de casa, amb el tema de les patates fregides?
Doncs aquí també és un gran què, perquè estem acostumats doncs, que aquests productes també siguin de consum dels més petits, i com deia abans, que em torno a repetir, pensa que l'OMS recomana un consum de 5 grams de sal al dia en adults. Mm. I en els més petits, el consum recomanat és entre 2 i 5 anys de menys de 5 grams, és a dir, que equivaldria a una cullerada petita de cafè de sal. És a dir, hauríem de tenir compte, doncs, si poden consumir-ne, també, però amb el mateix, no? Doncs que poder oferir altres tipus de productes o altre tipus de preparacions que no continguin tanta sal.
Clar, per tant, cura amb això. Laura, tu que ets nutricionista, suposo que estaràs d'acord amb mi en aquesta afirmació. Hem de tornar a la cuina. És a dir, les patates fregides ens les podem fer a casa, també. Que al final és tan fàcil com agafar una patata, la peles, la talles a les formes que t'agradin i a la fregidora, si en tens, o amb una paella, amb una mica d'oli i paciència, i te la pots fer a casa. Suposo que aquesta és una manera que millora aquest consum de patata fregida.
Sí, i tant. De fet, fetes a casa, jo sempre dic a consulta, no? Doncs que un bon fregit li canvia molt la cara a la mala premsa que tenen els fregits. I a què em refereixo, amb un bon fregit? Em refereixo a fer-ho amb un bon oli i, sobretot, afegir l'aliment quan l'oli està molt calent.
Escolta, ja que et tinc aquí, perquè, clar, patates fregides n'hi ha de molts tipus, però tu em pots explicar alguna manera de preparar-les diferent que diguis, escolta, això és una mica més saludable, o prova-ho d'això d'aquesta manera si no ho has provat mai?
Sí, mira, et diré així com unes quantes així perquè tingueu més
opció. Va, que prenc nota. Sí.
La primera seria aquesta que t'he dit, fer servir un oli de qualitat i sobretot afegir les patates, que poden ser congelades, no hi ha cap tipus de contraindicació, congelades o pelades directament, una patata fresca. Doncs amb l'oli molt calent i afegir les patates fregides. D'aquesta manera l'oli no entra dintre la patata, fa com una mena de crostra que fa que la patata a l'interior es bullegi amb la calor externa.
Ah, vinga, bon truquet aquest.
I després, en comptes d'afegir sal, podríem afegir menys quantitat de sal i afegir també espècies variades per donar-li aquest gustet i no dependre tant del consum de sal.
Mhm. Per exemple, tu quines has provat i pots recomanar?
A mi m'agrada molt, sobretot l'orenga i la pebre negra. Però això va a gustos, eh? Vull dir, aquí hi ha gent que pot afegir més espècies, però jo són les que més introdueixo. Faig una barreja prèvia amb una mica de sal i li tiro pel damunt.
Molt bé. Doncs ja ho veieu, que és una manera una mica més sana de prendre aquest plat que ens agrada tant, que no sé què té, però que ens agrada tant. Ara això sí, com bé deia la Laura, hauria de passar a ser de consum ocasional, no de consum quotidià. És a dir, i sobretot no obrir directament la bossa de patates quan tenim una mica de gana per picar,
Exacte, i que hi ha moltes opcions. És el que et deia abans. Fetes fregides amb oli calent, al microones, a la fregidora d'aire, al forn...
Molt
bé. Hi ha moltes més opcions.
Doncs mira, el diumenge és el Dia Mundial de les Patates Fregides. Ho podeu celebrar fent aquesta variació que ens ha explicat avui la Laura. Laura García, que és nutricionista i que ens ha acompanyat avui. Moltíssimes gràcies, Laura.
A tu, bon dia.
Doncs apa, que ens plantem a les dues. Ja hem parlat de les patates fregides. Ja veus que de patates fregides, però de qualsevol altra història culinària em refereixo, el tornar a fer-te-ho tu a casa millora i de quina manera la salubritat de tot el que prenem. És a dir, ja sé que de vegades no tenim temps i ho has de comprar fet, però, escolta, busquem temps, ens ho podem deixar preparat, que també em sembla que es diu això el batch cooking, que tu agafes un matí de cap de setmana i pràcticament cuines per tota la setmana. Però tornem a la cuina. Ens ho podem fer fàcil, No cal fer plats aquí hipercomplicats. Ens ho podem fer fàcil. Coses tan bàsiques com les patates fregides. En fi, sóc el Ricard Álvarez. Ens acostem a les 2 de la tarda, és divendres 18 d'agost. D'aquí 20 minuts arriba Sergi Tor amb tota la informació dels serveis informatius de la cadena COPE a Catalunya i Andorra. Que acabeu de passar bon divendres, sobretot aprofitar el cap de setmana, que costa molt d'arribar i després passa rapidíssim, ve onada de calor, per tant, busca ombra, protegeix-te del sol i hidrata't amb aigua, hidrata't de manera constant, que la deshidratació també és una cosa molt i molt i molt perillosa. Dilluns torna José Miguel Cruz i encantat de tornar-lo a escoltar. Apa, una abraçada, salut, adeu.